És que el Dark té... Hòstia, es veia venir de molt lluny, eh? Però no voldria robar l'episodi perquè, com que no m'he llegit, tio...
Sí, podem entrar més en detall. Jo tampoc he llegit res, eh? Simplement sé que... Això, doncs que l'amic l'ha girat per 600 melonets. No està malament.
Però quan s'havia aixecat?
Ah, aquesta és la pregunta bona. Ho he mirat, ho he mirat.
I quan?
128.
Ah, bueno.
Jo pensava que molts més.
He pensat que havia aixecat més.
Jo hagués dit 400, una cosa així. I pensava, ui, t'has quedat amb la xocolata del lloro. Però no, eh? Déu-n'hi-do la picossada que s'han dut, eh?
Ah, bueno. Bueno. A veure, tenien un producte i tenien una base d'usuaris i tenien molt bon màrqueting, també s'ha de dir. I segurament una manera de construir productes innovadors que no té Atlassian, perquè històricament doncs no l'ha tingut, i Atlassian entra en la guerra dels navegadors. Jo crec que aquí és on ara veurem la propera guerra. Per això dic que vull informar-me més i tenir un episodi sencer, perquè així comentarem Comet, també de Perplexity, no? Els canvis de Google amb Gemini i tot això. Jo crec que requereix una miqueta de recerca i requereix fer un episodi dedicat. Però bueno, escolta, molt millor del que m'esperava, tot el tema d'Arc, veient que... Començat a tenir jo molt de sensació de que semblava el self-driving mode de Tesla, no? Allò que... O el full self-driving mode, que Elon Musk anava dient, no, sí, ui, aquest any, i mai arribava, doncs una mica... O l'AGI de Sam Altman, doncs el nou navegador dels d'Arc, no? I Arc, i ara dia, i ara no sé què. Bueno, escolta, presenteu alguna cosa, val? I mira, ha aconseguit col·locar-la a Atlassian, jo crec que també devien tenir unes pèrdues bastant brutals i segurament no tenien capacitat ja de remuntar aquest últim pivotatge que havien fet tan heavy.
El que jo vull veure també és com aquest home, no sé, John es diu? Sí, oi? John. No.
Joe,
no sé.
No es diu Joe?
No sé, amb Jota, algo amb Jota.
Josh. No és Josh Miller o algo així?
Sí, senyor, Josh. És la viva imatge del founder mode a la Terra, encaixa dintre d'Atlassian. M'agrada veure
sí.
Com aquesta persona funciona allà dins. I la gran pregunta és, si tu creus que passaria un performance review...
Bueno.
Mai ningú l'havia tirat tan bé, eh?
Home, hem tingut de millors, tio, però bueno, s'agraeix la intenció, tio.
No!
Sí.
Jo crec que és de les millors, eh?
Bueno. Bé. Tens una estima, autoestima molt alta.
Hòstia, pensa que és boníssima aquesta.
Oh, l'altre dia vaig sentir una frase molt bona que no havia sentit mai, és la de aquesta persona està contenta d'haver-se conegut, saps? I vaig dir, hòstia, és molt bona aquesta frase, saps? La gent que està inflada de molta autoestima està content d'haver-se conegut. Qui bona és aquesta frase, saps? Sí.
Doncs jo estic molt content d'haver tirat aquesta cunya per avui.
D'haver-te conegut, eh?
Va. Sí, avui sí.
Què, les performance reviews? Què, les avaluacions? Marc, què en pensem d'això?
Per mi això és un tiro al peu, eh? Perquè vinc de l'episodi... on tinc, jo penso, autoritat de domini per comentar per dreta i per esquerra, que són els cotxes, i ara em portes a l'episodi on menys autoritat tinc per fer qualsevol afirmació. És a dir, m'has tirat a la piscina sense manguitos i sóc un nen de 2 mesos. A veure, tinc poca opinió perquè mai me n'han fet cap, tinc poca opinió perquè mai n'he fet cap i tinc poca opinió perquè no sé ni com collons funcionen. Però m'ho he preparat una mica amb el que tu m'has dit. Bueno, tinc idees. No sé per on ho vols portar, això. Per què t'importen tant els performance reviews a tu?
Perquè estan en boca de tothom. Sempre han estat una miqueta en boca de tothom com un sistema bastant arcaic i... bastant obsolet, el que, per donar el context a l'audiència, eh? Si les performance reviews, els sistemes d'avaluacions periòdiques en les que tu treballes una empresa i un cop l'any o dos cops l'any o cada quan sigui, et diuen, mira, ho estàs fent molt bé a l'empresa, donen una palmadeta a l'esquena, però aquest any no et pujarem el sou, però, escolta, això ho has fet molt bé, aquesta part la domines més, aquí és per on pots millorar, si t'interessa pujar al següent nivell, doncs hauries de fer aquest curset i guanyar també les habilitats de poder gestionar un petit equip de 2 persones i passaràs de ser, doncs, cap de... o desenvolupador sènior a cap d'equip o cap de projecte, el que sigui, no? I et donen com les guies per poder-ho fer i moltes vegades s'utilitzen, o la majoria de vegades, que és el que crec jo, s'utilitzen només en benefici de l'empresa, val? I aleshores et venen a construir una narrativa que justifica el que no et pujaran el sou o et mantindran la posició o, al contrari, t'hauran de canviar de projecte o el que li vagi millor a l'empresa emmascarant-ho com si això és superbo per tu i estàs tenint un progrés dins l'empresa. Això és clar, què passa? Jo puc entendre això en empreses com molt grans, no? I jo he tingut performance reviews a Deloitte i a BAS, no? Les dues empreses a les quals he treballat. I recordo les primeres com dir, uah, com mola, saps? I perquè jo sóc una d'aquelles persones que, com els videojocs, no? Dic, hòstia, estic a nivell 1, vale, què he de fer per pujar a nivell 2? I et diuen, A, B i C, vaig a fer això. Abans de fer qualsevol cosa, vaig a fer això i a veure si ja pujo a nivell 2. Pujo a nivell 2. Després, pot ser que per pujar a nivell 2 a 3 et diguin, has de fer A, B i C i estar 6 mesos, vale? Jo, tal i com sóc, el que faig és, faig A, B i C i després m'espero els 6 mesos per si sona la flauta i fent les coses molt bé et diuen, no, mira, t'avancem, val? O sigui, podem saltar el d'això i tens el que es coneix com a fast track i tal. Què passa? Que no he tingut experiències molt bones amb el tema dels performance reviews. Les primeres les veus com a molt positives perquè ets completament naïf, entres al món laboral i dius, hòstia, molt bé, ara m'avaluaran, no? Vaig a veure què tal, si encaixo aquí, no encaixo, si estic fet per aquesta empresa o per aquest sector, per aquest lloc de treball. I inclús et dona una pujada d'autoestima important, no? Però a la que ja n'acumules vàries en les que et diuen tot molt bé, estàs superant expectatives, la teva progressió és boníssima, i després ve el pro, no? Diu, però hem decidit no pujar el sou a ningú, o aquest any no pugem el sou per aquesta política d'empresa, o no podem pujar-te un esglaó de rang perquè ja en tenim massa al rang superior i fins que no marxi un no se n'allibera un altre, aquest tipus de coses, no? I en una empresa que és molt gran, generalment això es fan empreses molt grans, que tenen tantíssima gent que no poden donar com feedback molt individualitzat, és la seva excusa per fer-ho, puc entendre-ho, val? És el sistema menys injust per tenir un sistema de qualificació semiestandarditzat que persisteix, o sigui, que diguem, escala bé en el vector temporal i et permet fer funcionar l'equip o gestionar l'equip, no? A nivell de motivació, a nivell de doncs, la gent que hagis de fer fora doncs, ve justificada això, la gent que puja el sou, la gent que li hagis de canviar les obligacions, etc etc. Però, des de fa un temps, que clar, què passa? Que això, ja hi ha moltes empreses que tècnicament van començar sent startups i que van dir, no, nosaltres no fem performance reviews perquè és un engany, això només ho fan les corporates, és una tonteria. I de cop i volta, clar, plantes que aquella startup de fa X anys ara ja té 5.000 empleats, 10.000 empleats, estic parlant de Googles, de Revoluts, d'Amazons, de no sé què, i evidentment que arriba un punt que diuen, i no només passa amb les performance reviews, passa amb moltes altres coses que diuen que allò que no volies fer o que no necessitaves perquè no és startup, acabes caient a ara ho he de fer perquè cau pel seu propi pes. Clar que ho fan, és que és una cosa que si no ho fas no hi ha manera humana de fer-ho. Però si ens limitéssim a que només ho tenen les empreses de X mil empleats, fantàstic. El problema és que jo estic veient en empreses de 10, 15, 20 persones, tio. I allà és on jo crec que s'està pervertint el model. És un lastre que una startup no hauria de tenir. I aleshores dic, anem a fer com el Carles Porta, posar una miqueta de llum a la foscor, de parlar obertament de les performance reviews.
A veure, jo veig que això té una mica de sentit a l'exèrcit, no? Però amb una startup de 10 empleats està complicat, no?
A veure, la majoria d'aquestes coses, i la majoria de coses que van a avaluar el rendiment d'una persona o d'una empresa o d'un model econòmic o qualsevol cosa que tu vulguis fiscalitzar o auditar, es fan només quan les coses no van bé. Quan les coses van bé, no implementes aquest tipus de coses. A les que les coses van malament, o veus que s'estan començant a torçar, la ment humana té una certa predilecció per dir vaig a lligar en curt aquesta persona, aquesta gent, aquest equip, a tota la plantilla, o aquest experiment que hem llançat, o un spin-off que hem llançat, doncs que no surt bé, doncs anem a fiscalitzar-la, i a la que no surti bé, patapam, la xapem, no? Doncs aquí acaba passant el mateix. I per això veig que implementar-ho massa aviat pot ser problemàtic, val? O sobretot perquè O sigui, anem a començar. On crec que no s'haurien de posar? En startups. Per què? Per una cosa molt clara que és tu el que estiguis avaluant ara, generalment, d'aquí 6 mesos l'empresa serà molt diferent i no podràs avaluar la següent persona igual que tu. Per tant, aquí ja estàs creant una simetria entre persones del mateix rol, del mateix equip, que tu vulguis, i els estàs mesurant amb un sistema diferent, val? Amb un HP, amb un Ford, a un Bayer, a un no sé què, les empreses no canvien cada any, no canvien potser cada 5 o 10 anys. Aleshores, per tant, és un sistema així tan arcaic, tan lent, et permet que passin 2 o 3 anys i poder analitzar tot l'equip o medir-los amb el mateix sistema, no? I dius, bueno, és, com jo deia, no és el més just, és el menys injust, val? Però en una startup no pots fer-ho, perquè a més, tu imagina que jo t'avalua a tu, Marc, et faig la teva avaluació i, clar, jo he de tenir en compte també com està l'estat de l'empresa, val? Pot ser que ara estigui molt bé i et miro amb més bons ulls, val? Però la setmana següent vaig avaluar la persona que està al teu costat i acabes de perdre, doncs, el 35% del teu revenue, vale? Anual, perquè hi ha hagut un conflicte armat a tal país i tu et dediques al tema dels viatges i perds molta facturació. No la valoraràs igual. No l'avaluaràs igual. Per molt que t'hi esforcis, per molt just que sigui el sistema, hauràs de tenir en compte que aquella persona ja no li pots pujar el sou, però a l'altre ja li havies promès que sí i probablement has executat la seva pujada de sou. Val? Per això trobo que és molt més complicat fer-ho, o crec que és molt més incorrecte fer-ho amb empreses d'entorns altament canviants.
Tinc takes sobre el tema.
Vinga.
Vinga, a veure els takes.
Per on anem?
O sigui, primer m'has parat el tamany de l'empresa, que em sembla bé, val? És a dir, posar el contrapunt entre la startup que està començant i la mítica Ford o el mític General Motors, com has posat l'exemple. O sigui, em sembla que el contrast és correcte, val? També podem entrar inclús fins de quina manera aquestes s'hauria de diferenciar la manera de taxar-les. Però, bueno, o sigui, més enllà d'això, a mi em preocupa més la taxonomia del negoci. O sigui, si tu agafes un complex industrial, o penso en, no sé, coses grans, fàbriques del segle XX, els exemples que hem posat, quan tenies que gestionar com plantilles de desenes de milers i l'avaluació era una mica de com controlar la disciplina i promoure els millors a dintre d'un entorn bastant qui fabrica més tornillos, qui posa més cotxes a la línia. O sigui, puc entendre que la mètrica és molt senzilla de vincular directament en la productivitat de l'empleat i que tu pots generar aquests performance reviews de dir, a veure, Joe, quants seients has posat a la línia aquest mes? Ah, 27% més que el mes passat. Et dono una pujada salarial, vale? O sigui, però crec que la taxonomia del negoci i de la pròpia tasca que un empleat del coneixement ha de fer no té absolutament res que veure. O sigui, perquè pots avaluar de mil maneres, no? Però llavors està aquella llei, com es diu això? És que totes sempre hi ha merdes de lleis d'aquestes. Earhart o Goodhart, crec. Sí, Goodhart, que és, saps allò que quan la mesura es converteix en objectiu deixa de ser una bona mesura?
Sí, correcte, correcte. Que és el que acaba passant, sí.
Exacte, és com el rotllo de les línies de codi, no? És a dir, a veure, per què el mesurem? Per quantes línies de codi fa? Doncs comença a fer línies de codi com un LLM, vale? I al final acabes tenint el millor empleat de l'empresa, però resulta que no ha posat res en producció. Aquest tipus de coses, en el món del coneixement, em sembla com que és molt difícil trobar una bona mètrica per medir la productivitat o la qualitat del treball d'una persona directament. Per tant, primer, posar com la taxonomia, això, no? Del tipus de negoci que tens, ara i abans, més enllà de l'empresa del tamany que has dit tu. Després, està el punt que això m'ha fet pensar. I és, tu em dius, no, és que clar, al cap d'un any et fan un performance review i et diuen si tal. Però a veure, si ja saps que ho fas malament, per què no t'ho diuen al moment? O sigui, em sembla com molt poc accionable, no? És a dir, per què no el feedback pot ser immediat? És a dir, jo puc entendre que al Joe aquest pobre de la línia de Ford no li diguin fins a final d'any, però si ja veuen que la cosa va malament des de principi, jo crec que ara hi ha eines molt més senzilles i dinàmiques com per poder treure aquestes mètriques. Potser no en temps real, però és com dir-te, escolta, si porto fent una cosa malament, durant 3 mesos no m'ho diguis el tercer mes, digue'm el primer dia que ho veus, no?
A veure, jo crec que això ja es fa, no sé, voldria creure que sí, Jo almenys ho faig, nosaltres ho fem, a la que veiem un empleat, una empleada que no funciona, no esperem. No és que no esperem a la performance review perquè no en tenim, val? Vull dir, de fet, ara estem valorant si ficar-ho. Per això et dic que ho tinc tant al cap, no? Ja veurem si ho fiquem i com ho fiquem, no? Però evidentment, tu li has de dir al moment. També has de tenir com un cert... És que és un tema molt complicat, perquè tu pensa que tu saps fins on pots saber. És a dir, la persona no té per què estar obligada a explicar-te tot el que està passant a la seva vida, que igual t'ajuda a contextualitzar o relativitzar allò que... o sigui, per què ha canviat tan dramàticament doncs el seu, la seva performance, no? Per dir alguna cosa. Vull dir, si una persona té un problema de... s'està divorciant, i tu no ho saps, hòstia, però igual sabent-ho, val? Que està en la seva... està en la seva voluntat de dir-t'ho o no, val? Aleshores, i d'això ja parlarem, de si s'ha de dir, si no s'ha de dir, i quan, com s'han de tractar aquests temes, no? Però pensa que si t'ho explica, clar, tu pots valorar d'una manera més, no sé, amb més compassió el que no estigui tenint una bona època. I pensant, bueno, doncs igual és una mala ratxa, val? Però d'altra banda és informació molt sensible, de caràcter molt sensible, que tu no has de conèixer com a part contractant, tècnicament, val?
I com es parametritza dintre del review, això?
Com es parametritza? No, clar, aquí hi ha un factor emocional i humà. De fet, clar, també hi ha un dels grans discursos que és totes aquestes empreses que ara volta implementen, no, les performance reviews amb intel·ligència artificial. Ok, puc entendre que es facin servir eines, val? I també és un altre tema, un subpunt, el que entrarem a parlar, eh? Eines sí o no, val? Però hi ha coses que són parametritzables, hi ha coses que no, l'empatia, val? O el context, no la tenen, aquestes eines, i ets tu. És a dir, una mica del resum executiu de si s'han de fer servir eines o no, jo crec que va pel camí de, sí, per generar-te el report, però tu després has de posar-hi una capa humana d'empatia, enteniment, més enllà no pots basar-te només amb el report, vale? Que et pugui fer la màquina t'ha de fer el, bueno, doncs vaig agafar tot, doncs els dies que ha treballat, els dies que no, els cops que no s'ha connectat quan tocava, si tens aquesta informació, o la informació que tu et serveixi per avaluar segons els teus paràmetres com a empresa de dir si aquesta persona està treballant bé o no està treballant bé, no? O els cops que li has donat uns avisos formals, doncs quan va ser i tot això, doncs a tu et portaria 10 hores preparar aquest report i probablement amb una IA t'ho fa a l'instant. Fantàstic. Jo aquí li veig un guany molt clar, però no pots quedar-te només amb això, no? Per això et dic que és un tema complicat, i més en entorns altament canviants, com et deia, que és el de, hòstia, si estàs en un lloc en el que és una muntanya russa emocional, financera i inclús a nivell d'operativa, fer les performance reviews és una miqueta un casino, perquè segons quina setmana et toqui pots estar més perjudicat que una altra.
És que a mi això em sembla mega paradoxal, perquè, i mira que jo no n'he fet cap, segur que si n'hagués fet alguna estaria molt més enfadat, però realment em sembla una paradoxa, perquè tu, en el benentès que poses algú a l'equip sabent que és una persona que vols tenir, que vols cuidar, nutrir i que evolucioni en el futur, el concepte aquest d'avaluació castiga més que ensenya. És a dir, no predica que vols aprendre dels errors, sinó que el llenguatge sovint és de judici, saps? No és de creixement. Llavors és com dir, no, ho estàs fent malament, però no t'està dient com fer-ho millor. És que no em sembla una bona manera, perquè és com dir, no, posarem un punt en el futur on et diré si ho fas bé o malament. I a sobre, l'altra cosa és que t'avaluï una sola persona, o sigui, això sí que em sembla greu, perquè si no li caus bé, estàs molt liat. I a veure, vulguis que no, estem extremadament esbiaixats. O sigui, és que només que a una persona no li agradi la camisa que porto un dia, ja em prendrà per tonto i ja seré com el seu escarni, saps?
Has dit molts punts. O sigui, els sistemes estan esbiaixats sí o sí. O sigui, des del punt de vista... Bé, dic els tres punts importants que has dit.
És que no m'ho he preparat,
no,
però tinc opinions fortes, saps?
Clar, que t'avaluï una sola persona, això és el que passa en la majoria d'empreses. Vull dir, no cal que hi hagi un sistema de performance review, tu estàs en una empresa, una startup, el que sigui, un negoci familiar, arriba un punt en què hi ha una persona que no li caus bé o que t'ha de fer fora perquè no, l'empresa no genera suficients diners o per qualsevol motiu li va millor que entri una altra persona i que ho faci en lloc teu, o tu directament, doncs no caus bé o no treballes bé, ja t'estan avaluant, val? O no cal avaluar, simplement és dir, doncs, bueno, aquí ha acabat el teu camí i ja està, no?
Però, Àlex, a mi m'ha arribat això dels 360, això opina tothom aquí, eh?
Clar, també hi ha aquests...
Això està millor, perquè aquí...
Clar, que et pot opinar l'equip, els que estan per sota teu, els que estan per sobre, tu pots posar-ho tan complexa com vulguis, però sempre hi ha una manera de... de trobar, diguem, les escletxes del sistema. Jo, mira, et poso un exemple de l'altre, o sigui, del cantó que vaig patir, per exemple, jo de l'OIT, vale? Me'n recordo, tio. Performance, sempre, o sigui, reviews molt bones, vale? D'aquelles de dir, joder, si tan bones són, m'han de pujar ja el sou i m'han de pujar el rang i tot això. Però sempre hi havia un que deia, ja, però és que mira, en aquesta, com que no tens aquesta tan alta, et perjudica i justament per aquesta no pots pujar. Quina era? Pertanyença a l'empresa, val? Sentit d'orgull de pertànyer a Deloitte, val? I aleshores, per què? Pues perquè quan deien que s'havia de fer hores extra, pues jo agafava i marxava, saps? Perquè no anava amb mi aquest tema, no? Perquè...
No et posaves la samarreta de Deloitte?
Pues, jo m'apuntava a les mogudes d'empresa, vaig anar a partits de futbol que organitzaven i feia merda, sí, però jo, el meu contracte deia que el meu horari era de 9 del matí a 7 de la tarda, i jo feia aquest horari. Després jo tenia altres obligacions i els dos o tres cops que em van demanar que fes hores extra, pues, no ho vaig voler fer, saps? I ja no és per això, ja em van posar l'etiqueta de aquesta persona no pujarà mai de rank o no formarà part del fast track. Per què? Perquè en tot el que era parametritzable i, diguem, que era objectivament difícil de modificar a la baixa o impossible, perquè era, doncs, hòstia, doncs, el número d'issues que completes, els dies que vas a treballar, jo què sé, no me recordo quines mètriques hi havia, no? Però era com tot estava, doncs, en el nivell màxim. I justament el que era més subjectiu era allà on m'havien baixat i penalitzava fins al punt exacte de que la mitja no et dona com per fer el salt ràpid, val?
Però no et poden jutjar perquè no vas a jugar pàdel per la tarda, saps?
No era jugar pàdel, era quedar-te treballant fent hores extra.
Bueno, el que sí. Ah. El col·le em baixaven la nota per l'actitud, saps, a vegades?
Bueno, doncs per això.
Això em feia una ràbia? A dir, a veure, noi, he tret tanta nota a l'examen i et baixen la nota per l'actitud. O sigui, què és l'actitud? O sigui, per favor.
Bueno, per ells és una cosa important, però hi havia altres coses en les que sí que complia tot. Per exemple, hi havia gent que... pues no respectava el codi tant de la barba o del pentinat o del dress code perquè havies d'anar amb traje corbata, no sé què, no sé quantos. Jo sempre ho portava impolut, això, saps? Vull dir que no se'm podia reprochar res. El que em van anar a tocar el Boraviu és amb el d'això de les hores extra, que ja és una cosa que directament és il·legal, saps? Vull dir que és una mala praxis, però van ser l'únic que van trobar. Què vull dir amb això? Que és sempre que es fa un sistema d'aquests de fiscalització i d'auditoria, hi ha la manera de que tu te'l puguis adaptar, que et doni exactament el resultat que tu vulguis. Val? Idealment, hauria d'haver-hi un sistema completament just, auditat per tercers, que no es pogués trampejar. No era el cas. Val? I vaig tenir experiències similars a la següent empresa on vaig anar. Per això ja vaig acabar perdent la fe en aquest tipus de pràctiques. Ja quan em presentaven la fitxa aquesta amb els triangulets que semblaven el diguem, la distribució d'habilitats dels jugadors del Pro o del FIFA, jo veia allò i reia, saps? Saps? Llegeix-me'l si tu vols, a la reunió que feies amb el teu mànager, llegeix-me això, què posa aquest cop, gràcies, saps? O més igual, no me'n llegeixis perquè sé que no passarà res, digue'm què s'ha de fer i ja està, no? Vull dir, per això, el punt que tu deies abans de si realment això és una manera de fiscalitzar més que realment de ser proactivament una eina de millorar la performance de la gent, jo crec que la majoria d'empreses fan això per ajudar-se a si mateixes a avaluar el ramat d'ovelles que tenen, val? No per ajudar els empleats a créixer. O sigui, ajudar els empleats a créixer és si fent això arreglo l'empresa com a resultat secundari, com a derivada, puc ajudar a créixer els empleats. Però el primer és anar a mirar sempre per l'empresa. Això és el que passa en la majoria d'empreses. Algú trobarà un exemple en què no és així. Fantàstic. M'animo que ens escriguin i que ens ho expliquin i tal. I segurament qui ho dirà serà la persona que ha dissenyat aquest sistema i serà la persona que emplea a la gent, no és una empleada. ¿Vale? Per tant, són sistemes per ficar filtres, comparar i poder dir aquest me'l quedo, aquest no, aquest li pujo el sou, aquest li poso feina extra Cuaderno Santillana durant l'estiu per veure si millora i és algo aprofitable. ¿Vale? Però, francament, jo ja et dic, després de veure anys i panys de reviews molt bones, però després no pugem el sou, no sé què... acabes perdent una miqueta de fe en això. Jo crec que ja és més un anem a classificar els empleats que tenim, és informació que ens serveix a nosaltres, i a veure fer el triatge de què serveix i què no. Val? I poder justificar després no amb dades, sinó amb un informe de dir, mira, el que posa aquí és que no et puc pujar el sou, saps? Perquè ha donat de mitja un 8,2 i mínim has de tenir un 8,5, val? Però amb què es calcula aquest 8,2 o 8,5? Amb coses molt random, algunes que no tenen sentit i que segurament has trampejat perquè et baixi 8,2 i no es quedis en 8,5, no? Per això que jo no crec que les performance reviews sigui una manera de millorar la performance de la persona, al contrari. Jo crec que són més generadors de descontent i que serveixen més a les empreses que les persones. Són un ritual burocràtic, bàsicament.
Mentre parlaves, m'he recordat que és que igual no és el mateix, però jo crec que s'assembla. I t'he dit, oh, no, jo mai he fet ni m'han fet una performance reviews. És fals. O sigui, jo vaig implementar els OKRs a Ironhack.
Val, val.
Semblant. Tio, em vaig llegir el llibre del paio aquell. Quin toston de llibre, de les coses que més m'ha costat a la vida, eh? Sí, saps quin és, no? El del... el...
No, què va? No,
sí, home,
no,
sí.
No.
Va, és igual. No me'n recordo com es deia ja. Fa molts anys la meva memòria ho va borrar completament perquè estava traumatitzada. I és d'aquestes coses que sobre el paper funcionen molt bé, però després a la pràctica són dramàtiques. Que m'està venint tots els records dels OKRs i és com... Només el procés de crear tots els objectius i els... no sé com es diuen, els key results, però els resultats clau de tota aquesta matriu que s'havia de fer, era més difícil entendre què complia com amb l'estàndard d'objectiu i què complia amb l'estàndard de resultat, que ningú entenia absolutament res. Ei, Àlex, m'he desconnectat. Perdó, estic bé.
No sé si és comparable als OKRs, perquè jo no he implementat OKRs, eh? I tinc coneixement molt limitat de com funcionen. Però el que deia abans, una mica, qualsevol sistema de puntuació o d'avaluació és subjecte a poder ser modificat i poder ser trampejat, eh? Vull dir, i de fet, clar, una de les meves queixes d'aquest tipus de sistemes és que serveixen per estandarditzar a tota una massa de, en aquest cas, treballadors i treballadores que ja en si són molt diferents entre ells, no? Perquè tens gent que porta 200 anys a l'empresa o que està allà a l'empresa perquè no sap que no pot treballar a cap altre lloc i, per tant, està aferrant-se a la seniority i dir, jo ja no trobaré una altra feina perquè tinc 56 anys i m'he de quedar aquí, amb el jove supermotivat que acaba d'entrar, va posadíssim de cocaïna quan va treballar i, per tant, fot més hores que un rellotge i fa totes les feines, diu que sí a tot, perquè l'únic que vol és fer cremar etapes i fer un fast track d'aquí cap a les capes altes si no li dona un infart pel camí, la gent que està acomodada perquè porta molts anys però és molt bona, o la típica persona que és un rockstar, no? Que és com un, bueno, saps, és que és molt bo, li permetem tot i va una miqueta per lliure i tal. I tu m'estàs dient que tota aquesta gent tan diferent que tens l'estàs mesurant amb la mateixa vara de medir, no? Per això jo crec que són una contradicció, però la manera de fer-les més justes, aquestes avaluacions, és no fer-les esquemàtiques ni calendaritzades, val? Sona molt caòtic, segurament no és implementable, segurament és una quimera, però és que, ja et dic, ja només per quan t'agafi... Pensa que tu i jo fem la mateixa feina, per dir alguna cosa, val? I tu i jo som avaluats avui, val? La nostra avaluació anual avui a l'empresa X la tenim així, però jo, doncs això, acabo de tenir un crió, no dormo des de fa no sé quantes setmanes i per alguna cosa també tinc depressió i tal, estic performant malament, estic en un batxe, val? I tu, al contrari, és tota la millor etapa de la teva vida, tot et surt superbé, estàs contentíssim, tens les hormones ben balancejades i tal, I només perquè l'avaluació ha caigut en aquestes setmanes, tu t'enduràs un augment de sou i jo no. Val? O has tingut una cagada, o jo he tingut una cagada molt gran la setmana abans de l'avaluació i tira per terra la meva avaluació de tot un any. No? Per això ho trobo molt injust, no? aquest sistema. Per això et dic que sí o sí són sistemes que estan fets per justificar la narrativa de l'empresa. Val? O sigui, nosaltres, per exemple, no en tenim. Val? Com deia abans, nosaltres el que fem és, si hi ha alguna cosa malament, li diem a empleat. I, de fet, hi ha un mecanisme que és claríssim, almenys els primers 3 mesos, 6 mesos, depenent del conveni, que és el període de prova. Vull dir, que tu, una persona que no funciona, pots dir-li, escolta, mira, no ha funcionat, fins aquí acaba el teu període de prova, no pots seguir l'empresa. Val? I hi ha un acord més o menys tàcit de que si tu et quedes, o sigui, passes el període de prova, vol dir que estàs funcionant bé a l'empresa. Raro és una empresa que es quedi algú que no està funcionant bé només perquè li convé, saps? Després llavors, ja t'has d'arreglar per fer-lo fora, no? I llavors, clar, una de les coses que jo trobo que hem fet bé, però que no, segurament no escala molt, val? I en algun moment s'ha d'estandarditzar més això, és que nosaltres, doncs, cada trimestre, quan fem la reunió de socis, revisem un a un els nostres empleats, la reunió de trimestral, i diem, aquesta persona està cobrant un sou just o se li ha de pujar? Val? Sempre és la pujada, sempre és cap a dalt. Val? Generalment comparant amb el mercat i després amb la resta de l'equip o sensacions que tinguem. No? Dir, hòstia, doncs mira, aquesta persona aquest any ha donat un pas endavant molt heavy. O li vam demanar que fes això, que portés 5 projectes en comptes de 2 i ho està fent. No? O que millorés molt el seu anglès. Pam, ho ha fet. Se li puja el sou. I de vegades, inclús entre reunions, ja ho fem. Ostres, mira, ja sé que li van pujar el sou fa 2 mesos a aquesta persona, però és que ho està fent tan bé que es mereix una altra pujada. Patapam, ho fem, val? Què passa? Que arriba un punt en què segurament ja no pots tenir tanta informació al teu cap, tens, en el nostre cas, ara tenim 30 i escaig empleats, no és el mateix que la gent que en té 300, o 500, o 5.000, val? Evidentment, tu ja no pots tenir tota aquesta informació allà i dius, necessito, ja no, o sigui, no puc fer aquestes coses tan sovint perquè no hi ha dies suficients com per anar fent els one-on-ones amb cada un d'ells i elles, tenir tots els reports, implementar els canvis de pujades de sou, el que sigui a nivell administratiu, i s'ha de posar, no, doncs un cop l'any, val? És el que hi ha. No és un sistema just, però per això dic que el que crec que hauria de ser més adequat és muntar-te un sistema que et funcioni bé a tu en el moment d'empresa on estàs. Però què passa? Que els humans són molt gelosos i són molt de, hòstia, he vist això que va funcionar aquí i ho vaig implementar, no? Parlava amb el David Poblador al podcast de Mars Base de com tothom va implementar com a bojos el sistema d'squats de Spotify, que després era una miqueta de màrqueting de Spotify, no? Però tothom va perdre el cul. Nosaltres ens demanaven que implementéssim el sistema d'esquats. Els nostres clients ens ho demanaven, no? Vam dir, no ho farem. És a dir, no som Spotify. Tu no ets Spotify, no? Anem a buscar sempre el sistema que funciona en altres empreses, val? I volem copiar-lo. Perquè si li ha funcionat aquest, clarament em funcionarà a mi. O, bueno, saps? Ja serà molt que no em funcioni. Si no, ja provaré una altra cosa. Però fem molt poques vegades l'esforç de dir, vaig a pensar jo un sistema des de zero. Val? I aleshores, per això dic que, hòstia, el copiar aquestes pràctiques de corporate, sobretot en empreses molt més petites, és que no tenen sentit. És un lastre, és un deute, l'equivalent de deute tècnic, no? Un deute logístic o deute de negocis que pesa molt. Val? Aleshores, bueno, per això he passat el tema aquest, perquè és que crec que té tants angles, saps? I tot això d'aquelles preguntes i tal que vaig passar, perquè dic, hòstia, crec que s'ha de parlar bastant més d'això i perquè no són sistemes justos o adequats per la majoria d'empreses.
És que aquest tipus de problemàtiques a mi sempre em recorden aquesta idea de voler solventar problemes complexos amb eines complicades. O sigui, m'explico. O sigui, jo, la diferència entre un problema complicat i un complex és que una cosa complicada és un rellotge mecànic, un motor de combustió, o sigui, coses que tenen una granularitat de complicació acollonant, però que són deductivament solventables. I un problema complex és, no sé, o sigui, és trobar la dona de la teva vida, ¿vale? Que és un problema difícil, però que no té un mecanisme de deducció ràpid, no? O sigui, jo crec que els grans mals de la societat venen de voler donar solucions a problemes complexos amb eines per resoldre problemes complicats. Exemple, per trobar la dona en la teva vida, la teva eina es diu Tinder. Ho fa difícil. Llavors estàs donant com una solució complicada a un problema complex. Això em sembla que és exactament el mateix, no? Perquè, per exemple, jo què sé, el fet que tu has dit de tenir les hormones malament, no dormis bé perquè acabes de tenir un criu, és un problema complex. I què vols fer? Li vols donar una solució igual que la de Lidons, doncs m'ho invento, el golf, ¿vale? El handicap, que és allò que tu surts, saps com funciona el golf? Tu jugues a golf? Jo no jugo a golf, però m'ho han explicat.
No tinc ni idea, no tinc cap tipus d'interès en jugar a un esport en què bàsicament es premia el no fer cap tipus de moviment. És a dir, no et canses, tio.
Però és interessant com funciona el handicap. El concepte de handicap és interessant.
Mira, et diré, és l'únic esport al que pots jugar estant molt cansat. Pots jugar a golf.
Sí, escacs també.
Aquest i els escacs. Escacs també.
Sí, exacte.
I els bolos. Però, a veure, són esports que... Mira't un monòleg que es diu de George Carlin, que parla dels esports, val? Com la majoria d'esports no haurien de ser considerats esports. Val? És boníssim i parla precisament d'això.
Bueno, pues a mi el que em té una mica encuriosit sobre això és com també el teu cap autoselecciona el tipus d'esports amb la qual l'edat li permet enfocar-se, no? És a dir, quan tenies 18 anys estaves pensant en fer escalada i windsurf, i quan tens 38 estàs pensant més en anar a fer una caminada i això, no? I ping-pong, val? Vull dir, com que ja automàticament t'estàs autoseleccionant per segons quines coses. Però el golf, el que et deia, és que té un bon sistema de mecanitzar aquest problema de que els novatos tinguin més espai per triomfar sobre els que ja en saben. I és el concepte del hàndicap, no? És a dir, que tu tens... I jo, de nou, jo no jugo golf, potser com estic equivocant molt, però la idea és bastant simple. És que tu, per fotre la bola en el forat, et donen tants cops si ets un novato, i si tens més nivell, doncs ho has de fer menys. Per tant, és igualment divertit que juguem tu i jo, si tu ets un expert i jo sóc un novato, que si tenim el mateix nivell, no? I això ho unifica una mica. Però clar, això posat a les performance reviews es fa molt difícil d'entendre. Perquè, de nou, és un problema que és molt complex, no? Amb el golf és mega fàcil, no? És a dir, a veure, quants torneigos ha guanyat aquest senyor? Tants, doncs té aquest hàndicap. En canvi, d'aquesta manera, es fa una mica difícil.
No, de fet, és molt bon punt aquest que expliques, perquè hi ha també el debat de quan el sistema, com ha de ser d'igualitari un sistema, no? I, de fet, la majoria de gent pensa, no, avaluar per igual a tothom és just. No, un sistema que avalua tothom per igual és igualitari, no és just. I la millor manera d'explicar això és la imatge aquesta famosa, no?, que hauràs vist per internet, de tres persones que intenten mirar un partit de béisbol des de darrere d'un mur, però n'hi ha una que és molt baixeta, o sigui, tenen tres diferents alçades, no? I posa sistema igualitari, doncs a tothom li dones una cadira d'igual alçada i la persona més alta hi veu, la persona del mig més o menys, i la persona baixeta no, però això és igualitari. Val? I el que és just és el contrari, no? Tu dona-li la cadira més alta a la persona més baixeta i la cadira més baixa a la persona alta, i així tots tres poden veure el partit des de darrere de la tanca, no? Aleshores, clar, com implementes això? Perquè, clar, tu ja trenques les banyes per fer un sistema que sigui... Parteixes de que ha de ser igualitari per tothom, quan en realitat hauries de partir de que sigui just. Però, clar, el que sigui just, la justícia és un concepte més aviat subjectiu. Igualitari sí que pots mesurar-ho, és més medible. Per tant, són dos conceptes molt, molt difícils, no? Aleshores, clar, què passa? Pensa que tens una plantilla, el que deia, no? A nostra casa, 30 persones, podríem fer un sistema igualitari, probablement funcionaria més o menys, tot i que no és exactament igual, perquè tens persones de diferents rols i tens persones amb unes... Nosaltres, per exemple, tenim molta més, diguem, som una empresa que és molt safe space per gent amb molts tipus de diversitats i, per tant, ja tenim en compte que no podem valorar, no, o sigui, no podríem posar com comunicació amb client quan hi ha gent que no comunica mai amb client perquè sabem que ni volen ni poden tenir interaccions humanes, vale? Per dir-ho de manera molt clara, no? Però no per això són pitjors treballadors o treballadores, val? Però en una altra empresa diria, no, tu, si vols progressar, has de tenir les reunions amb clients, has de... El teu següent nivell serà gestionar persones. Una persona que l'únic que vol és agafar l'ordinador, tio, 8 hores al dia, picar codi, fer la seva feina, fer-la impoluta i fer-la superbé, però no ve de parlar amb ningú, per nosaltres és un treballador excel·lent. No és pitjor treballador que la persona que diu, sí, jo estic còmode parlant amb gent, no? Per tant, ja no pots fer un sistema igualitari perquè tens dos tipus de persones. Doncs imagina't una empresa on tens 5.000 persones que probablement tens tot tipus de casuística, gent treballant en torns de nit versus gent que treballa en torns de dia. Hòstia, no sé, jo els de torns de nit, el nivell d'error segurament és, l'error humà hauria de ser més alt o més tolerat que en els de torn de dia, perquè treballar de nit és duríssim, no? Aleshores, clar, també tens gent que dius, hòstia, els individual contributors, no? Dius, clar, aquesta gent, tio, no treballa en equip. Bé, no els puc valorar igual que... No puc tenir una mètrica que sigui la satisfacció de l'equip que treballa amb ells o com treballa, com et comuniques amb equip, si ets bon team player, no? No pots fer-ho amb un individual contributor, no? Per tant, hòstia, clarament, o costa molt de gestionar si tens una persona que és excepcional, val? I tens totes les empreses, o m'agradaria pensar que moltes empreses han tingut el plaer de tenir una persona excepcional que trenca els esquemes de l'empresa, ja siguin de valoració, o siguin salarials, o sigui una miqueta a nivell de condicions, no? Clar, aquesta persona què fas? L'avalues menys sovint? L'avalues també perquè ho has de fer, però després sobreescrius o trampeges el sistema per dir, bueno, mira, és que és ell o és ella, i per tant li dono això altre i no el mesuro, perquè clar, sé que l'he de cuidar una miqueta més, perquè si no et trenca el castell de naips. Me'n recordo, per exemple, quan vaig anar a veure, jo que he tingut el Barça com a client, no? I recordo unes anècdotes que em va explicar una persona que treballava allà, que em deia, clar, aquí la Masia, els xavals i les xavales, doncs, bueno, pues, al final són preadolescents, adolescents i tal, hi ha alguns que són més liantes que altres. I n'hi havia un en concret que era un mega liante. Tu ara ja fa temps que no veus el Barça, però hi ha un xaval que és molt bo, el primer equip, que es diu Gavi, pues, que es veu que aquest era un fill de puta, tio. O sigui, bàsicament era un liante cada dos per tres. Però què passa? Diu, no el podem castigar, perquè a la que li toquis molt a vora viu, vindrà un Manchester City, o un Liverpool, un Manchester, li farà una oferta i dirà, tranquil, jo no només et pagaré molt més, sinó que a sobre seràs una de les estrelles de l'equip i et tractarem superbé. I si tu ja el tens de cul aquí a la Masia, doncs agafarà i marxarà. En canvi, si li permets aquestes coses, igual es converteix en el nou Messi i no l'has perdut perquè has volgut aplicar un sistema igualitari, sinó que has aplicat un sistema més o menys just, però que al final t'ha permès arribar, doncs, a una glòria futbolística tant a ell com a tu, com a equip, perquè has sabut trencar les regles o no seguir els procediments quan tocava. Vale? Aleshores, hòstia, és que té tants angles, tio, tot això. O sigui, com ho comuniques, com gestiona els conflictes. Però jo crec que ens quedarem curts, un episodi. No sé...
Aquest és el nou Messi, el Gavi? Sí?
No, hauria de ser Lamine Yamal, però Gavi és un, diguem, és un nou Xavi o Iniesta, no? És migcampista, petitet, toca bé la pilota, tio, però bueno, saps, d'aquests que és una de les perles de la cantera, va debutar amb, no sé, amb 16 anys, crec, al primer equip, i està a la selecció des de també fa molts... El xaval deu tenir 18 anys ara, o alguna cosa així, i fa dos que juga al primer equip del Barça, vull dir que... Però bueno.
A mi, mentre no me'ls implementis aquí, els... Performance reviews aquí a Foc a Terra, estaré content.
Els performance reviews a Foc a Terra haurien de ser bastant divertits. Sé que hauríem de fer potser en els esforçats de forquilla, saps? La gent que...
Que ens avaluïn.
La gent que ve, la gent que repeteix, la gent que... No, nosaltres a ells i a elles, no? Els que venen, els que diu que ven però després no ve, el que ve i fa esmorzar massa light, saps? Aquest tipus de coses. Clar, però tampoc ho pots jutjar, saps? Perquè no saps si una persona que igual està esmorzant molt light és que ha vingut amb cagarrines o que està embarassada, saps? Això no ho saps. Per tant, no... Les reviews, tio, sempre... És molt complicat. De fet, és un dels punts que havia tret al principi, no? El de dir com fiques a la fórmula la informació que no saps. Clar, i que això sigui just. Perquè tu quan vas a valorar una persona i aquesta no t'ha dit tres o quatre coses que condicionen molt o ajuden a explicar o inclús justifiquen un canvi d'actitud, de performance, etcètera, etcètera, tu no ho saps. Per tant, no estàs fent malament de valorar aquella persona perquè l'altra persona no està obligada a dir-te el que li està passant a la seva vida, saps? Igual és això, ha passat un primer trimestre embaràs horrible, però clar, no està obligada a dir-te que està embarassada, val? I tu no li pots demanar aquesta informació. Només podràs fer-ho si has creat un entorn d'empresa que és suficientment segur com perquè aquesta empleada, en concret, o aquest empleat, en altres casos, de manera voluntària, et volen transmetre aquesta informació i la volen posar a la teva disposició. Val? I això crec que en empresa molt gran no passa, o en empresa de molta fricció no passa, en empresa d'alt creixement no passa. Passen empreses doncs, molt familiars, molt petites, molt estables. De fet, part de voler-ho posar nosaltres, evidentment que és com un pagat reactiu a alguns problemes de performance que hagi tingut part de l'equip, sinó també és perquè ens hem adonat que som una empresa que canvia tan poc que sabem que no incorrirem en errors de biaixos de recència, de biaixos d'aquests o de no valorar la gent de la mateixa manera perquè l'empresa avui és molt diferent de fa 3 mesos o de fa 4 o de fa un any. No, tio, si la nostra empresa és exactament la mateixa des del, m'atreviria a dir, des del tercer any, importem 11, canvia molt poc. Per tant, la manera que valorem una persona avui és pràcticament igual a la que l'hauríem valorat a l'any 2017. Val? I que és una de les... I com que a sobre tenim l'afegit aquest de que tothom està tan a gust a l'empresa que ens solen compartir moltíssimes coses, més inclús de les que hauríem de saber, podem emetre un sistema de valoració molt més just, en aquest cas, no 100% just, perquè això no ho serà mai, però que faci que la gent vulgui estar més a gust. El repte és com fer-ho perquè no sembli que això és, bueno, un altre report que fan des de recursos humans i serveix per justificar que, oi, aquest any no em pujareu el sou o el que sigui o que m'heu de fer fora, no? I ja està, que s'ho prenguin com el pito del sereno, que al final és el que passa a la majoria d'empreses quan et donen la targeteta aquesta de, bueno, aquesta és la teva review d'aquest any, no? I de fet, clar, una de les coses que crec que nosaltres implementarem, si ho fem, molt diferent, és que seran mensuals, saps? Perquè així poder-ho fer a final de mes, dius, hòstia, aquest mes, què t'havies plantejat fer i què vols fer el mes següent? És molt més fàcil de, no només d'auditar, sinó de motivar la gent a dir, tens un mes per fer el que havies de fer. No posem plans llarguíssims, perquè al final tots sabem que la majoria de coses les acabes fent al final si et dona temps, val? No ho fas mai de manera lineal durant tot el temps que tens per fer aquella tasca o aquelles tasques, sinó que posa't coses més aviat curtetes que puguis anar fent, que et donin el xute de dopamina de ho he aconseguit, doncs aquest mes també, no? Una miqueta el sistema de ratxes aquest, i que això es podem detectar si tens un mes dolent, doncs no passa res. Val? Versus tenir un mes, justament el mes dolent en el que et van a fer la review i, per tant, que et condicioni tot l'any, no? Nosaltres podem tenir més dades sense ser tampoc massa intrusiu, estem en un tamany en què es pot fer, crec que serà una manera de funcionar.
Clar, però vens al meu punt, és a dir, el fet de fer-ho més constant ho fa molt més educatiu que no pas avaluatiu, si això és una paraula. O sigui, no és tan reactiu, si ho fas cada mes, d'alguna manera pots donar molta més guia i pots donar més feedback en el treballador o l'empleat, i pots dir, escolta, doncs aquest mes doncs això ha estat malament per això, és a dir, és molt més immediat, saps? És a dir, no t'ho guardes per final d'any i li dius, al desembre li dius, escolta, al gener vas fer aquesta cagada, estàs fora, saps? No, ara no...
I és molt més personalitzable. O sigui, el fet, les que eren anuals o bianuals, et donen una fitxa, et diuen, vale, tu ara estàs en Senior Developer 2, val? Per pujar a Senior Developer 3, el que has de fer, tens un any, aquí tens les coses que has de fer, vale? Vinga, parlem d'aquí un any. Good luck, saps? I igual són coses que no pots fer en aquell any, pel que sigui, perquè et posen un projecte en què no pots executar això. Et diuen, no, mira, has de gestionar tal, o has de gestionar un petit equip i tal, i només t'ha posat projectes que tu ets l'única persona. Aleshores, no pots fer-ho, val? Clar. En canvi, i aleshores l'empresa, com que t'ho dona, et passa aquesta merda i diu, ahí lo llevas, saps? I parlem d'aquí un any. En canvi, fent tirades més curtes, no només ho tens més recent, ho tens més al cap, sinó que t'obliga que tu, de manera proactiva, has d'anar pensant en no només el que és bo per l'empresa, sinó el que és bo per l'empleat. Perquè cada mes l'hauràs de motivar a fer coses, val? Més enllà de la seva feina, o que estiguin dintre de la seva feina. I, per tant, tu hauràs de pensar en, hòstia, ara, doncs jo què sé, saps? Vull dir, al Francesc, què li demano per fer, o què li va bé, perquè ja no és el que necessito, sinó que crec que li aniria bé, no? Doncs, hòstia, porta molt temps sense fer CSS i mira, saps? Vull dir, jo crec que podia agafar i dir, mira, fes una sèrie de contribucions a aquesta llibreria en la que estem treballant i tal, a part de la teva feina, quan puguis i tal, i això, i una entrada al blog. I amb això, doncs, tindries el mes, vale? Anar pensant això per cada persona, hòstia, és una feinada, perquè nosaltres n'hem de fer 30 i pico. Però, d'alguna manera, és més fàcil que amb aquest sistema pensis més en l'empleat i no només en l'empresa.
Que sàpigues que la setmana que ve el Departament de Recursos Humans de Foc a Terra t'avaluarà per veure quan t'has preparat la keynote d'Apple, eh?
Què tenim? Perquè jo no tinc ni idea. No sabia que hi havia esdeveniment d'Apple.
Veus?
I, buah, m'han quedat 25 opinions encara al tinter del tema de les performance reviews. Però, bueno, ja seguirem en algun moment.
Només per això, a Deloitte ja t'haguessin fotut fora, ja. O sigui, ja no estaries treballant aquí amb mi. Per no saber que la setmana que ve hi ha keynote d'Apple.
Que cabron, que sàpigues que tu no pujaries de nivell perquè encara dius des de luego, saps? I aquestes paraules, 3 anys després. No, què anava a dir? Quan en farem algun d'aquests de 3 hores, tio?
O si vols la setmana que ve, eh? A veure, no sé si donarà per 3 hores, però pot donar per un temps.
No donarà per 3 hores, tampoc crec que tingui en la primera setmana de feina meva dedicar-li 3 hores en un dia a fer-li això, però i menys perquè Apple, tio, és un tema que ja està com molt llapat.
Està llapadíssim i jo, de veritat, noto que em tenen agafat pels ous. O sigui, perquè jo ja no sé ni per què estic amb ells, ja. No, en sèrio. De la mateixa manera que abans, veus, és que sents que noto que em faig vell, Àlex, però molt. Abans, de la mateixa manera que pensava, va, canviar, això d'aquesta gent que diu que no canvia perquè està lligada a l'ecosistema i tal, uns perdedors, o sigui, no sé, jo canvio aquí, faig això, l'altre, i demà ja estic amb Android. Una merda. Estic atrapat, però està, bueno...
No et passaràs als de Framework, tio? Que estan fent els ordinadors aquests que...
No, jo em passaria encantat, però no puc. És que no puc, tinc tantes coses a Apple ja que ara dic, com ho canvies això? És que ja no ho canvies per enlloc. És que, si vols, això un dia en podem parlar. Perquè jo abans pensava que no era captiu.
Ets captiu. Ets mega captiu, tio.
Soc absolutament captiu. O sigui, soc la, com la princesa aquella que està allà a dalt a l'última habitació del castell, allà que no la rescata ningú, doncs estic allà, així de captiu estic.
Clar, i de fet va pitjor, jo també ho veig amb tot l'ecosistema que tinc i dic, soc un captiu feliç, perquè de fet jo ho penso i veig i dic, hòstia, hi ha certes coses que dic, no pots viure sense això. O sigui, jo el portapapers compartit, el d'allò de dir, hòstia, he de copiar una clau de wifi xunguíssima per posar-la al portàtil. No, espera, saps? Faig una foto amb el mòbil, copio el text i igual, bé, ja puc posar-la al mòbil, però si no, ja el tinc copiat a l'ordinador i pam, i l'enganxo allà directament. Ara ho penso, un altre ordinador, no pots fer-ho, tio. O sigui, bueno, no sé si ja, jo què sé, Android ja ho hem posat, aquest tipus de coses, no? Però Android amb Windows, que jo sàpiga, no comparteixen el portapapers. Clar, jo que només aquestes merdetes, tio, o les, com compartir, doncs, els calendaris, les llistes, el que sigui, no? Els reminders, totes aquestes històries en Apple, ja, tio, soc molt feliç sent captiu d'Apple. Però, bueno, això és tema per l'altre dia, però segur que hi ha altres temes, jo aquest perfectament, el de les performance reviews, tenia material com per estar parlant 2 o 3 hores més, però, bueno, ja arribarà.
Vull veure què presenten el dimarts i a veure quant de feliç soc sent captiu.
Vale. O sigui, he d'estar el dimarts atent a quina hora, perquè, tio, no sé que ens coincideixi amb el Barça, amb Champions o algo.
Ostres, a l'hora de sempre, a les 7, home.
Hòstia, no.
Què?
Bueno, la tinc lliure, tio, però, hòstia, dedicar-li una hora a Apple i no altres coses més importants com Pokémon Go, tio, se'm fa complicat, eh?
Entenc. O sigui, el performance review i estàs expulsat de la companyia, però des del minut 1, eh? O sigui, és que no has entrat ni a treballar. O sigui, no t'he donat ni el kit de benvinguda.
En fi, bueno, res, aprofitem per recordar la gent el nostre Patreon, no? patreon.com/refocaterra. Perquè per allà farem les convocatòries, bueno, ja hem fet les convocatòries amb imatges molt xungues fetes per intel·ligència artificial del Marc i jo menjant coses, material de malsons pel esmorzar.
Estic menjant a l'anticrist en aquella imatge.
T'estàs menjant a tu mateix, de fet. Estàs menjant una mandonguilla amb la teva cara. Són coses molt xungues.
De fet...
No us ho voleu perdre. Apunteu...
Off topic.
Què?
Has vist això de les 4 lliçons o lectures de Peter Thiel sobre l'anticrist?
No. Passa-m'ho i ho comentem a l'esmorzar de forquilla o el primer en directe, que de fet tinc moltes ganes. Passa-m'ho.
Saps que vam dir que era com l'última persona amb qui volies estar en amistat?
Sí.
Doncs ara fa com una sèrie de lliçons, en fa 4, crec que està mega sold out, eh? O sigui, encara que volguessis i que poguessis, no hi podries anar. Però a veure, tu creus que el tòpic de la lliçó, o sigui, o d'aquestes lectures, és l'anticrist? És a dir, primer per què en fas 4? O sigui, per què no en fas una o cap? Pots no fer-ho, però... O sigui, tu realment no creus que... O sigui, fins a quin punt no hi ha com l'empatia de dir, escolta, això crec que no és correcte, o sigui, això no està bé. Jo no ho sé. Jo, a mi aquest home em fa molta por, eh? Jo li tinc molt pànic en aquest noi.
Si algun dia s'establís un third Reich a Silicon Valley, ell seria la persona prominent. No seria Elon Musk, contraria a totes les els pronòstics i quinieles, bàsicament perquè Elon Musk està a Texas, no està a Silicon Valley. Però sí, Peter Thiel és clarament la mà que mou els fils més xungos de Silicon Valley, o alguns dels més xungos, eh? A mi em fa molta por, fa por aquesta persona.
No, però jo mai diria res dolent d'ell, perquè amb la merda aquesta de Palantir...
Ja l'hem dit.
No, jo no ho he dit, no he dit res dolent. He dit que el meu consell és que potser no les hagués fet, n'hagués fet una o cap, val? Però no he dit res dolent. Jo crec que amb tot el rotllo aquest de Palantir, que és com la Gestapo digital, és que no pots dir res. No, és que jo estic agullonet, jo tinc molta por.
Estàs tu tranquil que Palantir no parla català.